començarem amb la segona sessió de matí i tarda del seminari, del 21è seminari. I avui les dues sessions les farà Núria Veit i Hernández, perquè hi ha persones que no s'inviuen l'altre dia, doncs torno una mica a fer-vos quatre notes sobre la seva biografia, que és només una mica de currículum i biografia. La Núria és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes per la Universitat Pompeu Fabra, magistra d'Estudis de les Dones per Duoda, Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Té més de 26 anys d'experiència com a psicòloga comunitària, són molts anys. Actualment treballa com a tècnica d'equitat, usos dels temps, corresponsabilitat i cures a Sant Joan d'Espí. És investigadora a més de CAPS, Red CAPS, que és una xarxa molt important, Centre d'Anàlisi i Projectes Sanitaris, i membre de l'Associació de Cultura Menstrual La Vida en Rojo. És docent de l'assignatura Salut, Cuerpo y Sexualidad del Màster en Igualdad Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco, i és professora col·laboradora del postgrau d'Educació Menstrual de la Universitat de Barcelona. Va ser codirectora durant força anys del màster en estudis de la diferència sexual de Duoda, la UB, on també s'encarregava d'organitzar i de planificar les pràctiques en empreses i els seminaris d'intercanvi científic. Els alumnes del màster de Duoda feien un intercanvi científic internacional a la Universitat de Verona. Universitat de Barcelona, Universitat de Verona i la Núria sempre. Com a activitats en salut sexual i cultura menstrual i climatèrica i en preparació a l'embaràs, al part i a la criança, és, a part d'una gran experta, és una activista. Li agrada molt, i ja veureu que ho fa realment molt bé, la divulgació a espais socials i comunitaris, però la divulgació en qualsevol lloc on s'hi trobi. Tremet, i de seguida, si no entenem alguna cosa, li podreu fer les preguntes pertinents, però explica realment allò molt bé, se l'entén molt bé. Entre aquests espais socials i comunitaris podem citar centres d'informació i recursos per a dones, centres cívics, biblioteques, associacions de dones i altres. O sigui que, jo no sé, la vida li dona per molt, molt, perquè part és mare d'una filla preciosa, ja no adolescent, més una dona, i guapíssima, i a part té una altra feina a sobre, o sigui que aprofita molt el temps. Aleshores, avui, que és les segones dues xerrades del seminari, la primera, que ens impartirà ara, és l'arribada de la fertilitat, dos punts, menarquia i espermàrquia. L'arribada de la fertilitat, dos punts, menarquia i espermàrquia. Després a l'hora de la tarda ja us dic el títol també. D'acord? Doncs Núria, tens la paraula, moltíssimes gràcies per acollir aquest seminari també.
Moltes gràcies, Elisa, és un plaer, la veritat, estar amb vosaltres una altra vegada. Estic molt feliç de poder compartir el que deia l'Elisa, que és una passió per mi, però també és des de l'activisme la necessitat que tenim de quan trobem una cosa que transforma les vides de la gent, quan la política ajuda la gent a ser feliç, és una veritable política. Llavors és un activisme que a mi m'agrada molt desenvolupar i que espero que us sigui útil i us serveixi. Com vam fer l'altre dia, aniré passant diapos i aniré explicant, però en qualsevol moment que no enteneu o que vulgueu matisar o que vulgueu afegir, doncs aturem i pregunteu, vale? Fem-ho en forma de diàleg, vale? Començo preguntant. Heu sentit a parlar de la paraula menarquia? L'havíeu escoltat? No? Vale. La gent que, hi ha gent que no l'havia sentit mai a dir, i la gent que l'ha escoltat, en quin moment de la seva vida, fa molts anys que la va escoltar? Sí, és una paraula que encara no tothom coneix, sí? I la paraula espermàrquia l'havíeu sentit alguna vegada? Potser encara menys, no? Vale, doncs l'arribada de la fertilitat es presenta en el que seria la pubertat abans de l'adolescència, es presenta d'una manera determinada en la corporalitat masculina i en la corporalitat femenina. En la femenina, en forma de menarquia, menarquia és la primera menstruació, i espermàquia és la primera o les primeres ejaculacions. Dic la primera o les primeres perquè la menarquia es veu clarament quan arriba, l'espermàquia no es veu clarament quan arriba. Però seria això, no? Com les primeres emissions d'un fluid que venen acompanyats del procés de la fertilitat. L'arribada de la menarquia i de l'espermàquia és un indicador de salut. Si no es presenta, s'ha de veure què és el que està passant en una franja d'edat determinada. I és també una celebració, és a dir, el cos està funcionant d'una manera esperable, amb la qual cosa hem de recordar que és una experiència que ens dona informació d'un indicador de salut. Les criaturetes, quan van a les revisions mèdiques, als 9, 10, 11 anys, doncs miren si comença a haver pèls al pubis, a les aixelles, comencen a veure si hi ha algun tipus de fluid d'excreció genital, i comencen a mirar també el tema del botó mamari a les nenes, encara que ara amb els nens, amb els estrògens que hi ha a l'ambient, amb els contaminants que hi ha a l'ambient, els nens també fan botó mamari, malauradament, no? Llavors seria un indicador de salut de que aquella criatura està fent un desenvolupament biològic i hormonal d'alguna manera saludable. Vale. Faig un petit resum d'algunes de les idees que vam parlar l'altre dia per les persones que no hi eren, però que em sembla que són molt importants. Sobretot recordem la distinció entre diferència i patologia. Hi ha coses que ens passen que són diferents al que ens ha passat fins ara o al que li passa a les persones al nostre voltant. No necessàriament és una patologia, però per saber-ho hem de poder parlar del que estem sentint, del que estem vivint i del que ens està passant. Si és una patologia, l'atendrem com a patologia, però si és una diferència, veurem. Per què? Pues perquè hi ha una ciclicitat en els processos de vida i unes diferents etapes vitals, ¿vale? I sobretot perquè quin valor li donarem a aquestes primeres experiències de menarquia, de menstruació. La menarquia és la primera, les primeres experiències de menstruació i les primeres experiències d'eiaculació. Llavors, en quin context ho podem explicar, de quina manera ho podem parlar, amb quines persones ho podem parlar, a l'escola, perquè moltes vegades pot passar que en els espais on ho puguem parlar siguin espais on sigui una informació que està contaminada. Llavors és important que hi hagi un espai de confiança per formular les preguntes, per dir, és normal el que m'està passant, per no espantar-nos, per viure-ho, no? Perquè estan associades a sensacions corporals, algunes són agradables i altres són desconegudes. Llavors que d'alguna manera les criatures puguin tenir aquest espai per anar veient què és el que els està passant en aquesta etapa vital que comença amb la pubertat i que es desenvoluparà al llarg de l'adolescència. Aquí tenim una mica, no?, com el desenvolupament de la vida, d'una vida sexuada, que tota vida està contínuament canviant, contínuament transformant-se. El que passa que hi ha moments que ho veiem amb claretat i hi ha moments que no ens adonem. les criatures es veu molt, molt, molt el seu desenvolupament fins la pubertat, però després hi ha un moment molt important també que és la pròpia pubertat i la pròpia adolescència, on una de les coses que passa és que no ens reconeixem, ens mirem al mirall i no ens reconeixem. I això ens tornarà a passar passat els 40 anys una altra vegada. ¿Vale? Llavors ja veurem també a la tarda, quan parlem de climateri, què és el que passa. Aquestes imatges correspondrien al sexe femení, aquestes imatges correspondrien al sexe masculí, i també hi ha experiències corporals que no encaixen ni dintre del sexe masculí ni dintre del sexe femení. ¿Vale? Això és una situació que es dona en un percentatge de persones que no sempre el coneixem i que no sempre es verbalitza exteriorment, però és important que el tinguem. En aquesta classe, i disculpa perquè ara parlaré de que tenim una persona pel roja, les persones que som en aquesta classe, hi ha una persona pel roja, no? Doncs el percentatge de persones intersex és el mateix que el percentatge de persones pèl-roges que tenim a la nostra societat. És a dir, és un percentatge prou reconeixible, però a la vegada és una situació de la qual habitualment no parlem. ¿Vale? Jo avui no em centraré en aquesta situació perquè parlaré dels dos processos, menarquia i espermàrquia, però si us interessa, després us puc passar a bibliografia. ¿Vale? Si és un tema que per vosaltres és important, us puc passar també bibliografia perquè conegueu en profunditat què significa la intersexualitat. Vale. Aquí us he posat el cicle vital que, com ho dèiem l'altre dia, ve d'abans del naixement fins a la mort o, per algunes cultures, després de la mort. I aquí us he dibuixat el cicle, en realitat no és el cicle menstrual, és el cicle ovàric menstrual, que té quatre fases per cada cicle, no? Preovulació, ovulació, premenstruació i menstruació, que la Victoria els va explicar l'altre dia, i que al llarg de la nostra vida transcorre des de la menarquia fins a la menopausa. És a dir, aproximadament entre els 12 anys fins als 45-55 anys. ¿Vale? Això seria pel que fa a les dones, però les dones i els homes vivim a la vegada el que seria l'arribada de la fertilitat, el blanc i el vermell, és a dir, l'espermàrquia i la menarquia, i la pubertat. Però també les dones i els homes vivim l'arribada del climateri. En el cas de les dones hi haurà perimenopausa, menopausa i climateri, i en el cas dels homes no. Aquesta és una pregunta de la tarda, però ja us l'avanço. ¿Vale? I això passa al voltant dels 50, podríem dir entre els 45, quan és un procés natural, al voltant dels 50. Quan no és un procés natural, que és un procés que ve per una situació de salut, en el moment que sigui. És a dir, si hi ha una intervenció quirúrgica o hi ha alguna situació de quimioteràpia, la menopausa es presenta de cop. ¿Vale? Pot no haver menstruació, però igualment hi ha una situació en la que no hi ha la menopausa, és a dir, l'emissió de menstruació no es dona, però no es dona la menopausa, però tampoc no entrarem en aquesta casuística, d'acord? Si voleu aprofundir, també ho dieu i llavors us passaré informació. ¿Vale? ¿Vale? Traient de banda la casuística que us he comentat abans, que després la recollirem un momentet, parlarem de diferència sexual en relació a l'anatomia genital, i com sempre us he portat contes, perquè els contes crec que són un lloc on podem descobrir moltes coses. Aquest conte es diu Descobrir el cos, sembrant paraules. Les nenes i els nens i les criatures, els infants, tot infant, al voltant dels... Bueno, des de que neix i té la capacitat de controlar les mans, es toca els peus, es toca els genitals, es toca el nas, es toca les orelles. Però en el moment que ja no hi ha bolquer, hi ha un desig d'exploració sexual i un desig de mirar com són els genitals de les altres criatures. Forma part de la curiositat innata i saludable de les criatures. Llavors, en aquest conte, no? Aquesta nena s'autoobserva
i en el moment del canvi del bolquers del seu germà, la nena diu: mare, l'Unai té una vulva diferent. És la primera vegada que jo he sentit una autorreferència a la vulva per parlar de genitalitat. I ens va semblar tan bonic que vam voler fer un conte, una història real. I llavors hem volgut fer un conte perquè és una autorreferència interessant, perquè hi ha una mirada des de tu, des de la comparació de tu amb l'altre, i el punt de referència és autorreferent. I això és, simbòlicament és molt interessant. Passo el conte també per si el voleu fullejar, que és molt bonic, és molt tendre.
Vale.
En relació a la diferència sexual tenim el que seria l'anatomia genital, però també tenim el context històric. No sé si ho ha anat amb bata al col·le. Sou de la generació que hi havia diferents colors per nenes i diferents colors per nens? Vosaltres ja no, però nosaltres sí. Nosaltres anàvem, jo anava de blanc i els nens anaven amb aquesta bata en el col·le, no? Llavors, és molt important perquè una cosa és el que seria l'anatomia i una altra cosa és l'atribució genèrica, és a dir, per al gènere que tens assignat, quines característiques, no?, venen associades. Llavors nosaltres anàvem de blanc i no ens podien tirar per terra. Aquesta rosa, eh? I els nens anaven amb aquella bata fosca, més grisa, perquè se suposava que l'estripaven més, no? Llavors hi havia una atribució per context històric que afortunadament en aquest moment no hi és, i les criatures petites van al col·le amb la bata del color que el col·le decideix o amb la bata que la criatura decideix. I aquí hi ha hagut un guany important. Vale? Però d'això fa 30-35 anys, no fa gaire. Vale? Llavors, quan jo era petita, ai, això, aquesta frase havia de... es deia, els nens tenen penis i les nenes no. I ja està. Després es va començar a dir en els 80, els nens tenen penis i les nenes tenen vulva. Llavors, primer era ja i no hi ha, era un sistema binari, ¿vale? Era una diferència sexual que venia molt marcada per la psicoanàlisi, on es marcava el que seria, no?, l'enveja de peni, i és hi ha o no hi ha. Aquí ja es marca, perdoneu, que no sé, se m'ha canviat. Bueno, aquí ja es marca una referència pròpia per una anatomia genital i per l'altra anatomia genital. Com us deia, en el conte, la Bruna diu l'Unai té una altra vulva, és a dir, ella és autorreferent. El primer cos que ha conegut és el seu propi i després pot mirar i comparar amb l'altre, no? I en aquest moment estem en una situació on afortunadament es reconeixen els genitals no binaris des de la diversitat i no des de la patologia. Durant un temps es va dir disfòria de gènere i a vegades s'intervenia sense que la criatura estigués preparada per decidir o per pensar-ho, i després estem parlant de persones intersex. Sabeu què significa intersex? Vale, a nivell cromosomàtic, vale? A nivell cromosomàtic, perquè la diferència sexual té a veure amb l'aparència externa, amb els cromosomes, també amb les gònades genitals i també amb, ai, m'he oblidat, amb les hormones. Vale? Llavors, a nivell de cromosoma, tindríem XX, XY, per les dones i per als homes. Quan estem parlant de criatures intersex, podríem tenir XXY, és a dir, en lloc d'un parell, una tríada, o XO, perdoneu, ho sento, XO, vale? XO. Llavors, d'això no entrarem, però sí que era com per aportar-vos la idea de que quan estem contextualitzant el que seria la genitalitat i l'anatomia genital, hem anat com transformant. Pues jo tinc 62 anys, és a dir, en el que jo recordo d'història personal, la poso fora, hi ha hagut una manera bastant variada d'anar introduint la mirada cada vegada més àmplia a la corporalitat. Vale. Llavors, si us poseu a pensar com heu anat aprenent a anomenar les parts del cos,
i com us heu relacionat amb elles i des de quan teniu records amb les pròpies parts del cos i amb les parts del cos d'algú del vostre sexe o d'algú d'un altre sexe? Teniu el record? Us en recordeu? Sou conscients? Vale. A vegades no ens en recordem perquè passa en un moment molt primari, passa entre els 2 i els 5 anys i no sempre hi ha record cognitiu. A vegades tenim record cognitiu i a vegades no tenim record cognitiu.
Jo l'únic que me'n recordo és la cançó que em feia en anglès de Head, Shoulders, Knees and Toes.
Bueno, tenim el Joan petit, vale? Què passa que el Joan petit anem al dit, anem a la mà, anem al nas, anem a l'orella, com a molt anem al cul, no? Però són cançons que cantem a la mainada perquè les criatures vagin reconeixent les diferents parts del cos. És molt important com les anomenem, perquè quan jo era petita, sóc una mica autorreferent amb això, però crec que serveix perquè en poc temps això ha canviat molt. I es deia ahí, ahí, me pica ahí, me pica ahí, o ahí, ahí, no, ahí, parlo, jo parlava en castellà, no? Llavors, me pica ahí, o estàs bé, tinc malestar en los bajos. O sea, es parlava d'aquesta manera. Sí? La menstruació es deia la cosa, o la tia Maria, per exemple. Llavors és molt important perquè en poc més de 50-60 anys s'ha transformat molt el món i nomenem d'una manera molt bonica, no? I durant moments hem pogut parlar amb noms d'animals, amb noms de fruita, hem fet servir molts noms per no dir penis i vulva, i hem fet servir algunes vegades pues, paraules grolleres, o a vegades fruites, o a vegades, no? O a vegades senyals, simplement senyals. No? Llavors és molt important la relació que tenim amb la corporalitat, perquè així com nomenem les coses tenen existència. Si no les nomenem, no tenen existència. ¿Vale? Llavors, si tenim una corporalitat externa, com en el cas dels nois, i una corporalitat més interna, no és que sigui interna, sinó que t'has d'ajupir i a vegades necessites un mirall, encara és més difícil relacionar-te amb aquesta part del teu cos. I a vegades queda desconeguda per tu mateixa, i és molt important també l'autoreconeixement infantil i a la pubertat i sobretot amb l'adolescència per veure la corporalitat variada. Sí? Com us vaig dir, porto els models anatòmics. Ja us vaig dir que són models anatòmics de primària, però com que no hem treballat a la primària segurament aquests models anatòmics, crec que ens serviran. I llavors tenim una vulva i tenim un penis. Llavors és molt important que les criatures... Perdó. Que estava cap per avall. Les criatures és molt important que puguin nomenar la seva corporalitat i puguin entrar en relació. Sí? Per què és molt important? Pues perquè si tu veus amb una joguina, si ho manipules, com la nina de l'altre dia, tu entres en una relació de confiança, entres en una relació de joc simbòlic. El joc simbòlic és aquell que es dona a partir dels 3 anys quan les criatures són capaces d'elaborar una cosa que no és real, però estan imaginant que la fan. Per exemple, quan juguen a cuinetes. Llavors et fan un pastís amb sorra i et diuen té, i tu, que bo, això és el joc simbòlic. Doncs també podem jugar a joc simbòlic per reconèixer les coses. Sí? Les parts del cos seria també una manera d'experimentar amb el joc simbòlic. Us el passaré perquè el mireu i feu una primera mirada i després en parlarem. Vale? Començo per aquí aquest i aquest per aquí. Després seguirem parlant. Llavors, en aquest conte, que és el conte que us he passat, d'una manera senzilla, no? La que representa la mare de la Bruna i de l'Unai, no? Ella diu, sí, tu i jo tenim vulva, la vulva té
per fora té uns llavis i per dins té uns altres, té un clítoris que a vegades fa pessigolles, també hi ha un himen que hem de cuidar molt bé perquè protegeix l'entrada de la vagina, com les parpelles protegeixen els ulls. I a més també tenim un foradet per on surt el pipí, que es diu uretra, i un altre més enrere, l'anus, que és per on surt la caca, que és, no?, el gran misteri del cos femení, que és la vulva, que no sempre reconeixem ni identifiquem. Llavors és aquesta nena que té 3-4 anyets, la mare l'ajuda a reconèixer coses que ella ja ha vist que fa pipí, ja ha vist que hi ha un lloc on fan unes pessigolles especials, ja ha vist un lloc on és possible ficar un ditet o dos ditets, és a dir, ha anat veient el seu organisme a través del tacte. I en el cas de l'Unai té penis, el penis té un gland, a vegades també fa pessigolles amb un prepuci per protegir el gland, és a dir, hi ha una protecció que després veurem per què és tan important, i també té un foradet per fer pipí i un anus per fer caca, com nosaltres, és a dir, és com una... explicar, això és un nas, això són unes orelles i això són uns ulls. I els ulls s'han de cuidar, no podem fer el que vulguem amb els ulls els hem de cuidar d'una manera determinada i les orelles les hem de cuidar d'una manera determinada, no? Doncs és important com anomenem les parts del cos, com ens relacionem amb elles i si tenim o no records, és una qüestió històrica i política. Llavors és important que reflexionem, no? En la meva història personal, en la història de la meva mare i el meu pare, en la història de la família, en la història de persones que hi ha al meu voltant que tenen una cultura diferent, provenen d'un espai diferent, com ha estat aquest descobriment del cos. Sí? Preguntes? Bé? Sí? Vale. Pues, tenim... Hem parlat de la genitalitat de l'Una i de la Bruna, com us deia. Tindríem també l'Àlex i la Tina, que tenen uns genitals que a vegades no acaben de ser atribuïbles a un sexe o a un altre, i d'aquí el que es tractaria és d'anar acompanyant aquella criatura per anar veient aquella criatura i criatures que també tenen uns genitals marcats, ¿vale? Perquè recordeu, sexe i gènere no són la mateixa cosa. Sí? El sexe és una qüestió biològica que no determina i el gènere és una qüestió cultural que genera unes expectatives. ¿Vale? Sexe i gènere, que són variables que intervenen, són les que determinarien la identitat sexual, la identitat de gènere, l'orientació sexual, la vida sexoafectiva i l'expressió de gènere. A la conferència d'avui, com us deia, ens centrarem en espermàrquia i en menàrquia, però si us interessa us puc passar un material bastant bo per entendre, per clarificar el que seria la diversitat sexual, ¿vale? I passaré a la Elisa i la Elisa us ho fa arribar. Sí?
Vale.
Tenim... Al llarg de la nostra existència m'he deixat una fase que seria la fase bebè, no? La fase de... entraria dintre de la infància però té unes característiques especials, no? Hi hauria la infància, l'edat adulta, la vellesa i aquí també posaríem l'adolescència i el climateri. Per què? Aquesta imatge la vam veure l'altre dia, la recordeu?
Sí.
Sí? Vale. És que la vam passar molt de pressa, llavors no sabia si havia comentat alguna cosa, però la coneixeu? L'heu vist abans? No? No us sona? Vale. Aquesta imatge es diu la triple EKT, vale? I és una imatge que apareix a la cultura grecorromana i és una imatge que apareix als encreuaments de camins. Quan tu anaves per un encreuament de camí, allò era com una senyal per prendre, doncs ara agafaré la dreta, agafaré l'esquerra o agafaré cap endavant. Aquesta imatge a mi em sembla molt interessant perquè hi ha tres figures femenines que marquen tres moments vitals, en aquest cas infància, edat adulta i vellesa, i era una imatge amb la simbologia de cos femení que et recordaven tots els encreuaments de camins, de les carreteres, de la Via Laietana, per dir-ho d'alguna manera, que la vida té etapes. Llavors em sembla com molt interessant recollir aquesta imatge perquè hi ha coses que determinen el pas del temps i perquè en aquest moment podríem parlar de que hi havia tres fases a la vida, però l'edat mitja de vida igual en aquell moment era 40-45 anys com a molt, i ara l'edat mitjana de vida són 87 en el cas de les dones i 85 en el cas dels homes si no vaig errada. Llavors és important perquè ara la nostra adolescència és molt més llarga i abans, en aquest moment, el climateri i la vellesa quasi coincidien, és a dir, al final de l'edat reproductiva coincidia quasi amb la bellesa i la mort, i en aquest moment, en el nostre present, no. Bé? El procés de canvi hormonal que es dona per tothom i que ve determinat per aspectes de maduració cognitiva, aspectes emocionals, canvis hormonals i context sociocultural i simbòlic, entre d'altres coses. És a dir, teniu records de la vostra pubertat? Pubertat al voltant dels 9, 10, 12? Teniu records de la vostra adolescència? Sí? Hi havia canvis hormonals, canvis d'aspecte extern, hi havia aspectes de maduració cognitiva, es plantegen preguntes que una i un no s'havia preguntat fins a aquell moment, i hi ha canvis emocionals, és a dir, les coses ens impacten d'una manera diferent. Sí? Per aquí? Voleu comentar alguna cosa? Heu recordat alguna cosa? Ah, que esteu amb el model. Què us semblen els models ara que us arriben? Ja? Ja ha donat la volta al model? Quina és la primera impressió que teniu al veure els models anatòmics, si no havíeu vist mai un model anatòmic per criatures petites?
Que són agradables al tacte.
Està fet expressament.
Sí.
És interessant. Com et dius?
Gerard.
Gerard. El que diu Gerard són models que estan fets amb colors que cridin l'atenció, quina mania de posar el cap per avall, amb colors que criden l'atenció. Perdó?
Que està dalt d'avui.
Ai, una altra vegada. Ai, és clar, no? És que jo ho veig des d'aquí i llavors
vosaltres ho esteu veient des d'allà, perdoneu.
Està fet amb colors que criden l'atenció, que s'assemblen una mica al color en el cas de... Jo m'he comprat com els primers models, després han fet models que són de diferents tipus de pell i són de diferents mesures. Sobretot la vulva, aquesta és simètrica. I les vulves no són simètriques i els penis no són simètrics. Però bueno, això ja és com un segon nivell. Però la idea és que puguem jugar i puguem experimentar amb els materials que fem, no? Amb el filtre que fem, les manualitats, amb brilli-brilli, que les criatures el brilli-brilli els agrada molt, no? I que puguin dir, això què és, i això què és, i això com funciona, sí? A part del tacte, què més coses us han cridat l'atenció?
I allà és la idea, no? Perquè és molt, molt, molt visual, el seu lloc. Ara que s'està animant molt des de les famílies, els infants que hi hagi aquest... que hi ha el descobriment de les parts íntimes, de les nenes amb les mares, dels nens amb els pares, doncs és com molt visual, ho podem veure, ho podem tocar i es veu aquí després.
Sí, això és molt important perquè també podem parlar en espais i no cal que sigui el nostre propi cos. El nostre propi cos, si hi ha desig de mostrar-ho, d'experimentar i de tenir curiositat en criatures de la mateixa edat, en un espai protegit, però si no, es pot treure i tothom pot tocar, i tothom pot dir, tothom pot senyalar, tothom pot estirar, no? Ara mi, ara jo, no? Llavors és important que puguem veure que són materials cuidadosos, que són materials suaus, i això convida a que els tractis bé, a que els cuidis bé, però a la vegada els pots investigar, pots tocar, pots ficar dits, pots saber que és una erecció als 8 anys, si és que a vegades hi ha nens que tenen erecció des de molt petits, però alguns no, no? Llavors també està preparada aquesta per tenir una erecció,
i la vulva està preparada per menstruar. Si la veieu aquí, veieu, la vulva està preparada també per menstruar. Llavors també és veure, no?, la naturalitat dels cossos i les seves emissions. Llavors és com tenir el... Les deixo aquí, vale?, per si les voleu tornar a agafar o a mirar o el que sigui.
Vale. Espera.
Llavors aquí us plantejo, la vostra experiència, des de la vostra experiència, compten amb la mateixa visibilització tots els processos de canvi vinculats a les etapes de la vida? Hem vist que hi ha diferents etapes al llarg de la vida, vale? Que hi ha, que som la mateixa persona, però anem transformant-nos al llarg de la vida. Creieu que hi ha moments que es visibilitzen més i moments que es visibilitzen menys? Per exemple,
l'adolescència
és la reina de la visibilització, està en el punt de mira de tothom. Pobres adolescents que volen passar desapercebuts i estan allà tota l'estona, no? És l'edat del pavo, és que mira com estàs, és que, no? Llavors és com molt important reconèixer que és una fase on la pròpia persona que està experimentant la fase és la primera a no reconèixer. Llavors acompanyem algun d'aquests processos. I creieu que hi ha diferència sexual en la visibilització? Creieu que es veu més en un sexe que en un altre?
Es veu d'una manera diferent.
Es veu d'una manera diferent, vale? Ho pots matitzar?
Per exemple, en el cas dels nois, passem de ser així a ser així.
Uh-huh.
I la veu es posa més, uh-huh, més greu. Per exemple, uh-huh, si vaig amb aquí en 6 mesos, quan tenia 14 o 15 anys, uh-huh, però em veia, hòstia, estàs molt alt.
Uh-huh.
Això passa, no? O sigui, el veig per Nadal i, hòstia, uh-huh, no feia el que sí.
Uh-huh. Hi ha un canvi corporal que a vegades és més, crida més l'atenció en un sexe que un altre, no? per el tema de la veu o per el tema de pues això, del creixement, però també hi ha una mirada determinada, val? I en el cas, fins no fa gaire, de les noies, però ara també dels nois, hi ha una alta cosificació. Les corporalitats comencen a cosificar-se molt. No sé si teniu criatures petites, però per Carnaval passeu per una botiga d'aquestes bazar que venen disfresses i intenteu comprar una disfressa de pirata per nen o de pirata per nena, d'infermera per nen, d'infermer per nen, o sigui, intenteu mirar, i hi ha disfresses de 7, 8, 9 anys, veient que hi ha una mirada cosificadora. És a dir, l'adolescència està com senyalant una sexualitat que no correspon a l'edat. Les criatures tenen sexualitat, però és sexualitat infantil. En canvi, la mirada exterior cosifica com si fos una sexualitat adulta tampoc, perquè quan hi ha cosificació no és adulta, sinó una transformació en un objecte. Val? Llavors això és important també, perquè ens ho trobem, ens anem trobant, no? Com que a part de la nostra corporalitat es va transformant, ens trobem que la mirada exterior, pot ser la d'una tia o un oncle que fa temps que no ens veu i ens diu com has crescut, com has canviat, però també pot ser la mirada d'una persona pel carrer que no coneixem de res i que ens mira d'una manera que ens fa sentir incòmodes perquè no ens reconeixem amb això. Vale? Llavors això també forma part, malauradament, del present històric i és important que ho puguem transformar de manera col·lectiva, perquè és molt violent. Les criatures ho viuen de manera molt violenta. Vale. Bueno, aquí seria això, no? Les preguntes que han anat sortint. Té la mateixa visibilitat la pobertat masculina que la femenina, hem anat veient. Vale? Us faig aquesta pregunta que a la meva generació era molt important, a veure com està ara. Quan t'arriba la menstruació, la primera, la menàrquia, fa que esdevinguis una dona? Us han dit o heu sentit algú dir ara ja ets una dona? Ho heu sentit?
Sí.
Què us sembla? Malament. Perquè, i si la tens als 8 anys, ja imagina't, no? És un vertigen. Òbviament ets una femella, òbviament ets una dona endavenir, està claríssim, sí? Però és una frase molt vertiginosa. I en alguns contextos culturals es fa servir per als matrimonis forçats. Llavors, és important, no, que puguem acompanyar les criatures a que no sentin el pes. Sí, és una dona endavenir, és a dir, és una nena, és una jove que està vivint de manera natural, si és a partir dels 12, de manera no tan natural si és a partir dels 8. Vale? Llavors, com que s'havia dit, ara ja ets una dona, quan no tenim la menstruació implica que deixes de ser una dona. D'això parlarem a la tarda, però en el simbòlic està molt implícit que et fa dona, què és? La capacitat de tenir criatures? És això el que ens fa dones? Llavors, no és això el que ens fa dones, però simbòlicament quin contingut ocupa, no? D'una banda la crucificació, d'una altra banda, no? Llavors, bueno, crec que són coses també perquè les tinguem molt clares a dintre i les puguem col·locar en les situacions que el món necessiti ajustar-les.
I que ara pensava, i la mateixa frase, quan es diuen amb els homes, ara ets un home, en canvi va molt més relacionat a si has madurat, que si ets un adult, i en canvi les dones més en relació al seu cos i a la seva sexualitat.
Superbé, el matís que introdueixes. Molt interessant, sí.
Vull dir, no et diuen ja ets un home quan has fet la primera ejaculació.
No.
O quan...
No. Sí, sí, sí. És un procés, no? És un procés natural del cos, però el fet de ser un home està vinculat a l'edat adulta. I en canvi, darrere d'aquesta frase està vinculat a la capacitat reproductiva. Capacitat reproductiva que no serà, en molts casos, ni el desig ni l'actuació, és a dir, la decisió d'aquella dona podrà ser no tenir criatures. I llavors, és interessant aquesta regeixa. Vale. I aquestes preguntes les farem a la tarda, que són el climateri qui l'experimenta, però les deixem per després, vale? Per no avançar. Aquí us he posat una soletilla que va molt bé perquè la menarquia, que era una paraula que no coneixem, que no coneixíem, indica un dia que quan t'arriba la primera vegada que tens la menstruació, probablement el recordaràs sempre, recordaràs amb qui estaves, recordaràs el que ha passat, però només és un dia. En realitat, l'etapa seria pubertat i després adolescència. ¿Vale? I el mateix ens passarà amb la menopausa, que també serà un dia i que estarà al voltant d'una etapa. I això també ho parlarem després a l'etapa. ¿Vale? Sí? Sabríeu això, de que la menopausa és un dia? Bueno, després a la tarda ho ampliarem. Potser no recordem la data al calendari, però recordem. Era estiu, perquè jo estava a la piscina, o era hivern, perquè portava els pantalons de pana. És a dir, tenim un record del context afectiu, i això ho recordem. Sí? Vale. Bueno, recordo una cosa de les que ja van sortir a la xerrada anterior, no? La sang que ataca, està en castellà perquè l'he copiat d'aquest llibre. Aquest llibre és Física, de la Hildegarda de Bingen, de l'abadesa del segle XI, no? La sangre que mancha és la sangre de la guerra, no la sangre de la menstruació. I en canvi, la sang de la menstruació la tapem, la ocultem, no? Que no se vea, que no traspasse, que lleves pantalón blanco, no? I la sang de la guerra convivim amb ella contínuament en els informatius, en les notícies, i sembla que, bueno, aquest impacte. Llavors, és molt important com acollim el vermell i el blanc de les noies, no? Perquè l'ovulació produeix una substància blanca que també podem reconèixer en el nostre organisme, el vermell de la menstruació i el blanc dels nois i dels homes, no? Com acollim les segregacions del nostre cos, no? Que no són excrecions, que són segregacions, és a dir, no són substàncies que no volem, que el cos rebutja, sinó són substàncies que produïm i que tenen una finalitat. A vegades aquesta finalitat no es compleix, però tenen una finalitat saludable. ¿Vale? Llavors, he volgut tornar a portar aquesta frase de Hildegarda de Bingen per recordar-nos la importància dels processos vitals, perquè quan podem mirar tranquil·lament els fluids del nostre cos sense vergonya, moltes vegades es modifiquen altres processos de sang de matar, no? la sang de la menstruació, la sang dels loquios, que seria la sang que surt després de parir, el que se'n diu quarantena, que és un nom que estaria bé que reviséssim, i les emissions de sang que poden sortir en el parc, és sang de vida, no s'ha fet mal a ningú en principi perquè surti aquesta sang, i en canvi tota la sang que ve de la guerra i de les ferides, en principi sí que hi ha hagut allà un dolor, un mal perquè surti. ¿Vale? Llavors, com canviar-li el políticament seria molt important. Llavors, fent servir la frase de la Hildegarda, a mi m'agrada molt perquè aquest 8 de març doncs això, normalitzem la sang menstrual, però no la de Palestina, no? El Bloque Rojo, que és una associació internacional per reconèixer la importància de poder posar en el centre la sang de la vida i no la sang de l'amor, i normalitzem la menstruació i no la violació. S'ha fet un estudi i a vegades és més repulsiva la imatge de la sang menstrual que la imatge d'una violació. Les violacions a vegades les hem incorporat en un simbòlic de cinematografia i és una experiència molt violenta. En canvi, la sang menstrual és una experiència natural, no? I a vegades rebem, quin fàstic, no? Quin fàstic la imatge d'un parc. I una imatge d'una escena amb violència, a vegades la veiem i no li donem el mateix valor. Us ha passat això de sentir que el cos entrava en contradicció per veure una escena que s'estava mostrant de manera natural en una pel·lícula que anàveu a veure i que la vostra corporalitat reaccionava amb això em molesta, això fa mal?
Davant de quin tipus d'escena? L'escena d'un part?
L'escena d'un part, l'escena d'una violació, l'escena de menstruació, d'entrada no les jutgem, d'entrada les veiem i ens pots dir quin tipus d'escena era?
Sobretot, més que potser escenes de menstruació o de part, potser perquè no n'he vist gaire, però sobretot de menstruació, més davant d'una escena d'una violació, o sigui, l'escena de menstruació no n'he vist gaire, honestament. No. I si és això, és una escena que ni veu sang, veus una noia que s'apropa a una altra noia i si té un tampó o una compresa, ja està.
Hi ha una pel·lícula que es diu Revers, horrible, perquè fa com al revers, i és una violació en un túnel, és francesa, i no te la pots treure del cap, de veritat.
Ah, doncs no l'he vist aquesta.
Tremenda, terrible. Si l'heu vist, és recomanable perquè no hauria de passar. Però de veritat que les imatges són duríssimes, duríssimes. Parlar-ne i em va parlar amb la noia que vaig venir, la Jèssica, que també la va veure, i em parlàvem a l'hora de venir també aquí i ella deia, no vull veure cap més. Saps què diguis?
Sí, perquè atenta,
perquè realment,
no?
El director, jo crec que tenia la intenció de que no oblidessis el que has dit tu, no? Perquè normalitzem la violació.
Normalitzem la violació i normalitzem la sang de la guerra, o sigui, bona part del cinema americà veus molta sang, veus ferides, veus amputacions i és com ens anem sensibilitzant i en canvi en quina pel·lícula veiem algú canviant-se de compresa, buidant la copa menstrual, no? Que seria un acte de la vida quotidiana. I això no ho veiem, no entra en l'imaginari del cinema.
I ja que parlo de, perdona, de violació, també vull deixar clar que n'hi ha una que és preciosa, que és Caramel,
sí.
Que són dones que es depilen,
sí.
I normalitzen,
sí. Sí.
Entre elles.
i està, bueno, molt ben fet.
Cuiden molt bé el tema de la violació i de la recuperació, de la reparació, cuiden molt bé a la pel·lícula, a aquesta pel·lícula d'una pintora... Ai, se m'ha oblidat el nom. No, és la pel·lícula... Ah, és una pel·lícula d'una dona que la seva, que és, pertany a la noblesa, crec que italiana, que viuen a França, segle XVII-XVIII, i El retrato de la mujer en llamas. Aquesta és una pel·lícula molt interessant per veure la reparació d'una violació. És una pel·lícula que a través de la corporalitat reparen l'experiència de dolor d'un cos que ha estat violat. I en el cinema l'han portat al cinema d'una manera molt, molt delicada i molt especial.
Sí, hi ha llibre, hi ha la pel·lícula.
Jo no l'he llegit, el llibre, he vist la pel·lícula. Retrato de la mujer en llamas, no sé si té llibre, eh? Sí. Però aquí, per exemple, sortiria això. Vale. Coneixeu el conte de la Blancaneus?
Sí.
Sí? I el de la Caputxeta Vermella? Vale. Com comença el conte de la Blancaneus?
Que la mia està malalta.
Eh? La Caputxeta Vermella. Aquesta és la Caputxeta Vermella. L'àvia està malalta. Sí. La Blancaneus com comença? Te'n recordes de com és a l'inici? Hi havia una vegada,
sí.
Vale, què més?
Una noia que es deia Blancaneus.
No?
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 Potser la dolenta i el mirall.
La dolenta i el mirall? És interessant, però
o,
no comença així.
Príncep
blau n'hi ha, que fa un petó a algú que està dormint. Això ho deixem per un altre dia. En realitat no li fa un petó, sacseja en la caixa i surt la poma. Vale? Blancaneus és la de la poma. Vale? L'inici de Blancaneus és: hi havia una vegada una reina que estava cosint al costat de la finestra i es va punxar i va caure una gota de sang i fora nevava i la sang va caure sobre de la neu i ella va formular un desig: voldria tenir una filla blanca com la neu, amb les galtes vermelles com la sang i el cabell negre com l'Evan. Vale? Això és molt important perquè a la deessa mare, la deessa ancestral, l'antecessora d'aquestes tres figures femenines, la representació de la donzella era el color blanc. La representació de la dona o de la mare era el vermell i de l'anciana era el negre. Vale? És a dir, el conte de la Blancaneus comença amb una reina també vol dir real, amb algú que és real, que té un desig, i quan ella desitja aquesta nena, desitja dir-li Blancaneus, i diu, i li diré Blancaneus. Vale? És a dir, és una dona lliure que desitja una filla, i no és que la vulgui blanca i morena, és que la vol completa, vol que visqui l'adolescència, vol que visqui l'edat adulta i vol que arribi a vella. Però no ens ha arribat aquesta part del conte de Blancaneus. Normalment ja comença amb la nena i el seu pare que s'ha casat amb una altra que és molt dolenta i que hi ha un mirall, no? Si la competitivitat femenina ja ha entrat en acció, però el desig femení anterior, el que fa que vingui Blancaneus, no el tenim, no? I hi ha molta mitologia vinculada al que seria el desig i la creació de vida a partir d'aquests colors, vale? Com també el mite de Persèfone i Demeter, del qual en parlarem aquesta tarda, i que té també com a element la magrana. Vale? Si us fixeu en la magrana té una forma curiosa, és rodoneta, està plena de fruits, no? I té com un collet per dalt i un collet per baix. I sembla probable que fos la representació de Luther. Amb tu parlàvem l'altre dia, no? De Luther, em sembla?
Sí, doncs he portat també el model anatòmic de l'úter. Llavors, aquí tindríem els conductes, ¿vale? Aquí tindríem els ovaris, tindríem el bolet, hi ha molts bolets, moltíssims bolets, i també tindríem el moc cervical, el que anuncia l'ovulació i la menstruació. ¿Vale? Doncs també seria un model anatòmic interessant per parlar d'alguna manera de la corporalitat. Sí? Vale. Doncs ja us el passo. Imatges per seccions. Vale? Anem a parlar una mica de la corporalitat, de la genitalitat i de la sexualitat. Us salveu per poc, però la gent que va darrere de vosaltres li estan dient generació porno. I és terrible, perquè no són la generació porno. O sigui, el món està anant d'una manera que l'enginyeria social fa que arribi un tipus d'imaginari i un tipus de proposta de modificació de la societat a través d'un imaginari. Sí? Què en sabeu d'això de la generació porno? Com ho viviu? Com esteu en relació als joves que ara els hi arriba jugant a un joc un missatge encriptat i no tan encriptat d'escenes de violència sexual a través de l'imaginari de les plataformes? Com veiem la corporalitat quan se'ns presenta així de forma abrupta a gent que no ha vist aquests models anatòmics i que veu escenes? Com creieu que això afecta la corporalitat i la sensorialitat i la política també?
Depèn de quines escenes siguin i de la freqüència en què les fetges, si estan en companyia dels pares.
Creus que hi ha un porno adient? Creus que hi ha un porno adient que es pot veure amb edat petita?
No porno, però no sé, escenes de sexe, per exemple, del porno, que es veuen en sèries i pel·lícules, que és difícil d'aplicar. En el meu cas, me'n recordo quan era petit i em colava a mirar sèries, els meus pares miraven i deien no, vés-te'n, que això no és per la teva edat. Ara les poden buscar per internet i n'hi ha igual. No sé bé com explicar-ho. L'obertura de fer els mòbils sembla tan petita, tan de fa que puguin buscar el que vulgui i dir on vulgui. No sé,
el problema és que no ho busquen. El problema és que apareix. Està apareixent. Sí. Teniu a prop gent d'això 8, 10, 12 anyets? Sí? Els teus fills estan en aquesta edat. Sí.
Bueno, jo ara li comentava que no va quedar amb la Cristina que l'hem passat, bueno, us passat tot l'altre a l'escola dels meus fills, vam fer una xerrada amb la Júlia.
Sí, la Ciranda.
Sí, Sánchez. Sí. Que jo vaig fer una formació d'acompanyament a sexualitat i bueno, la vam portar a l'escola i a parlar del porno, no? De com ens anticipem, no? I em va cridar molt l'atenció una cosa que va dir, que va dir, ostres, és veritat, no? És com quan hi ha quan arriba, no?, una imatge que ells no esperen, és com quan veus una pel·li de por, no? Tu saps, o com a adult ja tu saps que en aquell armari quan l'obris no baixarà. Jo tinc la imatge del Chucky, no?, quan era petita, del muñeco diabólico, no? Però jo quan obria la... I tenia això, 9 o 10 anys, jo, saps? Jo quan obria la porta de l'armari, de que hi havia un passadís, jo sempre mirava si baixava, dic, doncs el porno és el mateix. O sigui, ells quan vagin a fer la primera relació, sigui un petó, sigui una carícia, el que els vindrà la imatge és allò que han vist. I clar, això em va impactar moltíssim, perquè dic, uau. Perquè clar, tu fas el símil, dic, és veritat, és que jo quan tenia aquesta edat, i no? I sempre estàs com, ai, darrere de la porta, no sé si us passa, però darrere de la porta, no?, de l'esposa aquestes de nens, encara en edat adulta, a vegades encara hi és, dic, doncs és el mateix, o sigui, retiren això, i quan ells tenen la primera experiència, que no ha de ser sexual, o sigui, no ha de ser una penetració, però una carícia, un petó, un desig, li ve aquesta imatge física real, no és la de... I això, bueno, els pares que eren, diuen, uau, no?, que fort, perquè és, a vegades no li donem importància, però, bueno, té molt
fort. Més que fort, és terrible.
És terrible, sí. És terrible.
Jo, no sé si... Vull dir, m'estic intentant recordar, o sigui, jo he mirat quan m'ha patit i de bulb. I jo, per exemple, això que dius, no, jo me'n recordo haver experimentat una relació real amb algú i tindrà com aquesta imatge. Però sí que de més adult, o sigui, jo crec que és més en la reiteració d'aquesta acció i d'aquesta visualització que després sí que potser ho relaciones més. No tant, aviam, sí que és veritat que ara es diu que comença bastant abans, el que parlàvem, 8 anys, 9. No sé si això és una decisió conscient o com
no,
dius,
no,
és algú que li arriba.
Ella també ens deia que tot el que sigui pantalles, no, bueno, perquè eren tots pares, no, allà, però era com, ha d'haver-hi una supervisió fins als 17 anys, ha d'haver-hi sempre una persona adulta, bueno, en aquest cas, no, els pares o, bueno, però perquè és això, perquè sense voler apareixen, no?
Apareixen, a mi m'ha passat, consultant coses a la biblioteca infantil,
l'infantil
que està capada i en una cosa que em va aparèixer receptes de cocina i jo vaig dir que és això, i llavors vaig avisar al personal de la Diputació de Barcelona perquè va ser en una biblioteca infantil sota l'epígraf receptes de cuina, que pot ser sota l'epígraf Dora l'exploradora. Vull dir que llavors això sí que és important perquè no és una aposta conscient de dir jo vaig a buscar una cosa, sinó que és una cosa que impregna la sensorialitat d'aquella criatura. No? No sé si coneixeu a Marina Marroquí, que és una educadora social que treballa aquest tema, i és molt important perquè no hi ha consciència de la submissió, de les estratègies de submissió. No? Llavors això, us convido també, no? Com ara, de manera col·lectiva, a anar cuidant el benestar de les criatures de totes les edats, incloses nosaltres, perquè a vegades rebem impactes que són molt forts i malauradament reps un impacte molt fort i la tècnica fa que desaparegui del teu mòbil. Tu no li pots ensenyar al teu pare, que és el màxim. Apareix una fotografia que desapareix després.
Sí, sí. No, això només els nens, no? Perquè a mi això no me'n passa.
És que és enginyeria social el que està passant ara. A mi em passa perquè jo treballo tallers de sexualitat i en el meu perfil veuen la paraula sexualitat i llavors m'arriba cada cosa que dius, mare meva, llavors vas bloquejant, però arriben impactes d'alt grau de violència.
Sí, jo ho sé pel meu fill, jo,
sí.
Que té ell no té mòbil, no? Té uns anys i no tots ens hem posat d'acord amb el mòbil i aleshores l'EPA, per exemple, està també controlada amb els continguts i demés, però jo sé que ell ja ha vist porno, per exemple, amb els telèfons dels germans grans dels seus amics. I això és que ho notes, l'impacte d'això.
Yeah.
I una de les coses que diu la Núria és veritat, o sigui, jo, un nen que evidentment no tenia el telèfon bloquejat, o sigui, els pares no havien bloquejat res, bueno, vaig veure com apareixia una imatge, no? I després desapareixia, perquè ella volia tornar a trobar i no hi era la imatge. Però jo què passava? A mi no m'ha passat mai.
No. Sí. I passa una mica com amb l'abús sexual infantil, que et sents una mica responsable d'haver provocat allò i llavors no ho dius, no? Llavors, per això que estigueu al tant de situacions de canvi comportamental, de tristesa, de preocupació de les criatures, perquè potser han rebut un impacte. Sí. Llavors, aprofito per dir-ho.
Sí que és veritat que jo me'n recordo de petit, les primeres imatges eren a través de revistes, o sigui, bueno, sé, me'n recordo el jueves, per exemple,
sí.
Hi havia una secció que, bueno, que allà hi havia com imatges sexuals. I és cert que donat el context actual, l'agressivitat visual és molt major de la que ens podíem trobar abans. I em sembla molt bé, ho trobo molt adequat que s'expliqui això. I en el cas de la pornografia que ens preguntaves, a quina edat de petita, sí, quina edat, no, esclar, que si són 8 anys, potser crec que és massa aviat, però amb 12, 13, algun tipus d'experiència visual, saps? Potser no tan implícita, perquè també, o sigui, aquí ve una miqueta el que podria transformar com es diu, bueno, la pornografia o la, no sé quin seria la paraula, com el, bueno, el sistema no, però com es fa la pornografia? Sí que hi ha moltes directores, sobretot, que intenten buscar una expressió pornogràfica.
Moltes, jo conec una, eh?
Bueno,
perdó,
no moltes.
És que no són moltes,
no,
eh? És que hi ha hagut les polítiques d'igualtat, la pornografia han entrat dient, bueno, pues les dones també tenen una pornografia específica per elles, però estem parlant de
coses 3-4 persones, sí.
Molt poc significatives,
sí, sí.
No?
Però bueno, potser aquesta seria una miqueta el camí a resseguir, això i ensenyar. O sigui, intentar nosaltres, o que qui vulgui fer això, doncs avançar-se una miqueta i ja com fem amb els models, doncs fer-ho també una miqueta amb la imatge.
Sí,
i
això...
més crear una història que sigui diferent, on hi hagi relacions afectives, relacions sexuals, però que no sigui tan cutre una miqueta com el que ni tan fantasiós, no? Perquè és la germana, amb el pare...
No, és que no és fantasia,
no,
és fantasia. No. És incert, o sigui, és violència, violació,
sí.
Incert, o sigui, els temes ja a la mitologia grega ja es presentaven, però clar, es presenten amb molta violència.
Però pàgines web, a part de ser legals, no tenen uns filtres, i els filtres que tenen són molt agressius tots, vull dir que si és polles enormes o... no sé, crec que si es fes un, no sé, com el filming del porno, una miqueta...
Sí, el que vull dir és que políticament el que esperem com a col·lectiu humà és que les institucions o les entitats ens protegeixin, però Trump farà responsable de l'estat a Elon Musk. I Elon Musk és el responsable de testejar els nostres perfils i d'enviar-me a mi pornografia directament. Amb la qual cosa és una estratègia d'enginyeria social. Això és el que us volia transmetre, no? I que llavors és molt important que ho tinguem en compte per fer política en primera persona. Sí? Digues.
No, dues coses cada setmana que he recordat ara sobre el que he dit ahir de les revistes de pornografia, tot això, jo recordo que crec que el primer record d'alguna cosa similar és la segona versió de primària, que estava jugant al diccionari i hi havia una part d'un gos no fruit i un gos no femení, i res, mai recordo tot això ara, sentia un moment de dir, hòstia.
Sí, hem buscat el diccionari i hem buscat els llibres d'art, perquè els llibres d'art abans eren els llocs on hi havia fotografies, no?, d'espullats. Però el que és important és que ho portem com a aspecte polític, perquè no, la pornografia no està feta per ensenyar a la gent a practicar la sexualitat. La pornografia està feta per allunyar-nos de l'altre com a criatura viva, sencera, com una altra persona. Està feta per crucificar l'altre. Llavors anem introduint aquest imaginari on està permès la violència, l'incest i totes aquestes coses. Per què? Perquè l'altre ha deixat de ser l'altre. L'altre és una cosa, és un objecte. No? Això és l'important de fer política, la mirada cap a la sexualitat.
I també sobre aquest abans de com els nens reben la pornografia, jo recordo fa uns anys que mirava un bol de res super per internet i tipo, ho veia de ser normal i et surt el típic missatge a baix, a mà dreta, de Carla, menos de 2 km de ti, que he chatear contigo. I això, imagina, un nen petit que tan innocentment busca mirar bola de gat per internet, es troba el missatge i potser clica i aquí ja entra com en sortir en tot i com vols.
Ni tan sols ha de clicar. Òbviament Carla no vol xatejar amb tu. És una altra cosa que està passant, no? Però clar, t'arriba la idea de dir, hola, que important que som, no? I llavors és... no? Perdona? Digues? Vale. Vaja, m'ho perdo. Perquè sembla interessant. Digues?
No, res, res.
Però digue-ho a tothom.
Estava preguntant si el nom de Carla se l'ha inventat, perquè sí o
no?
No,
és habitual.
Carla,
Carla és un nom habitual.
Em surt la ubicació,
sí. Sí. Carla és un nom d'aquests potents. No, el que és important és que la sexualitat l'aprenem des del moment de néixer i l'anem desplegant des de la curiositat, des del el desig de conèixer, i que moltes vegades hi ha una introducció abrupta, sobretot per les criatures, que fa que perdem de vista el propi desig intern i estem a la recerca d'una cosa que se'n diu dopamina, que és una descàrrega contínua. Vale? Volia fer aquest matís.
Bueno, jo volia dir que no només afecta les criatures, sinó que als adults també. Sí, perquè, no sé, molta gent avui en dia té problemes per tenir una relació real per culpa de mirar massa.
Tens raó, que els índexs de dificultats en les relacions estan augmentant molt, perquè la gent no, hi ha persones que es desenganxen del seu propi desig i d'esperar que el desig neixi, i estan en aquest tipus d'estimulació que és una excitació i que demana una descàrrega, o sigui, és la búsqueda de la dopamina contínuament. Sí.
Vull fer una citació, perquè jo també tinc dues nenes, una té 13 anys, l'altra acaba de fer 11, i nosaltres el que ens hem trobat és que des de l'escola els hi fan un acompanyament, tot i que els hi introdueixen a partir de 6è. Que jo, en el cas de les dues, sort que ho havíem avançat a casa i que sempre ha sigut com molt natural. Però clar, jo les dues han tingut la menstruació 10 anys.
10 anys, sí.
I això, recordo que quan la gran començava a tenir els primers símptomes, no? Les primeres dosis d'evolució, deies, ostres, ho comentaves al pediatre i el pediatre et deia, bueno, els 8 encara és aviat, però a partir dels 9, si ja té la regla, no passa res, ja és normal. I dius, no, però bueno, no és normal.
No ho és.
Diguis que ho
és. Els disruptors endocrins tenen coses a dir aquí.
Clar, després hi ha una altra cosa, que clar, si evolutivament, si dins de la família ja hi ha hagut altres casos, tal. A mi també em va passar als 10, pim pam, no passa res, la meva àvia també, la meva besàvia també, per tant, bueno, assumeixes que és una qüestió cromosòmica, genètica i... Vale. Llavors, aquest acompanyament el comencen a l'escola 6è, que jo crec que ja van tard.
Van tard.
A primer d'ESO comencen a parlar-los sobre tots els temes de sexualitat pròpiament. I clar, i comencen les escandalitzacions. Però després, clar, jo agafo la meva filla de 13 anys quan comencen amb tot aquest sarau i ens posem, bueno, tenim xerrades, vam veure, per exemple, aquell programa que van fer de Generació Porno.
Generació Porno està molt bé.
Sí, vam veure el primer capítol, perquè era una sèrie que no sé si eren 3 o 4, i ella mateixa va haver un moment en què em va dir, mama, és que aquestes coses que estan dient aquests nois que tenen 15, 16, 17, 18, a nosaltres ja ens passa. I ens ho estan venent com si només fos a partir d'aquesta edat. I no. Amb 12 anys ja te trobes companys, que gent pel carrer que te mira malament, no? Allò que deies de la cosificació, o inclús que te diguin, ostres, és que vas a comprar-te roba i com que tinc unes mides, ja no trobo roba que posi etiquetada per la meva edat, però que sigui per mi, perquè no em val. La roba ja la fan petita per les mides que tenen les nenes avui dia. Llavors, què passa? Que han d'anar a comprar-se roba a botigues d'adult, botigues on tenen més roba d'adolescents, tal. I elles amb aquesta roba, a segons quines edats, tampoc se senten còmodes.
No se senten còmodes, no.
I encara les afasta més fora de lloc, perquè, ostres, això que me posaria jo no m'ho puc posar. Això que és el que em va bé no és el que jo vull. Vull dir que aquí tenim moltíssima feina.
Sí.
Però a més, en tot això del porno, inclús ara elles fan la reflexió de, ostres, és que estem inclús a l'escola en hores d'educació física o així, que ens posen música i estàs sentint unes cançons o posen la ràdio i estàs sentint unes cançons que ja t'estan induint.
Sí, el tema de la música és un tema.
És que no és només la imatge, és tot. És que ho tenen per tot arreu. Mirin on mirin i escoltin el que escoltin.
És un moment d'alta cosificació, encara és una cosificació femenina majoritària, perquè això que dius de la roba és molt important, no? Les nenes de 10-12 anys no es poden comprar un pantaló curt, els pantalons curts ensenyen les natxes, llavors és molt difícil perquè els nens, els pantalons curts són pantalon curts, i en canvi la part femenina, ja has comentat?
Jo només, abans d'això, que és una cosa que veig que no és d'ara, vull dir, és de sempre. Vull dir, sempre una mica, ara que sé una miqueta la sort, és que a la primària i a l'institut es parla. Jo no es va parlar mai. Ho descobreixes tu sola amb el teu cercle normalment d'amigues. Que està passant això, que tu et sents d'una manera, que tu vas a una botiga i el top que a mi em queda d'una manera, la meva amiga li quedarà d'una altra perquè no tenim el mateix cos. Això és, jo crec que almenys la sort que hi ha és que s'està parlant.
Que s'està parlant,
és veritat. S'han ajudat les famílies a parlar del tema, encara que hi ha molt de tabú, encara fa molt de por parlar del tema, lògicament encara és una cosa que es va tantejant amb cuidado, però... I també molts cops es parla com del parlar del porno, vale, anem adreçant-nos als nens.
No,
també hi ha moltes noies que miren porno i que ja elles no agafen el fet de ah, jo he d'actuar així perquè el noi m'agradarà així, és com m'acceptaran. També és obrir una mica aquesta bombolla i que ara trobo que per sort es fan programes així, es parla, hi ha el tema, s'ha tret el tema.
Tens raó en aquest sentit que ara en parlem d'això, no? I que sí que és veritat que abans la cosificació era més femenina, però que ara la cosificació també és masculina, és a dir, que la corporalitat dels homes joves per vendre productes també està, i que més que el que tu desitges, és a dir, ser una persona desitjant, s'espera que siguis una persona desitjada. I llavors que, com has d'encaixar en tot això, no? Quins estereotips. Llavors hi ha la introducció de la racialització, però el cos segueix sent igual de normatiu i igual d'exposat, no? Llavors és com, bueno, quina relació tenim amb la corporalitat. Vale. Al llarg de tota la història s'han mostrat les imatges de la corporalitat masculina i femenina, vale? Les escultures, aquest Miguel Ángel, aquest David de Miguel Ángel, perdó, si us fixeu en les escultures grecoromanes, la mida dels genitals era més petita que la real. I en canvi hi havia d'altres figures, que eren el que serien els sàdics o aquestes altres figures que provenen de Centroamèrica, són figures de fertilitat. És a dir, és com senyalar uns genitals molt grans per parlar de la sexualitat. Però en aquest moment de la història, la imatge bonica per mostrar no era que hi hagués uns grans genitals, sinó que hi hagués uns genitals més petits. És interessant també el canvi de mirada. I el que tu assenyalaves, no? El que hem de fer és reconèixer, recol·locar, donar-li valor i revisar totes aquelles coses que anem rebent. ¿Vale? Des d'on? Per exemple, des de la cultura menstrual hi ha un canvi de paradigma. La idea de parlar de la menstruació no és només parlar de la menstruació, és fer política, accions, perdó, és fer política processos que són de la pròpia vida, no? I a partir d'aquí, pues, reclamar un pla integral, reclamar una llei, parlar de formació, de sostenibilitat, parlem de pobresa menstrual, parlem de nenes que no van a l'escola perquè no tenen productes per anar a l'escola, o sigui, parlem dels lavabos dels instituts, que no tenen el rentamans dintre de l'espai, bueno, ni aquí tampoc teniu el rentamans dintre, és a dir, els lavabos no estan pensats per les persones que tenen la menstruació, no són lavabos on tu puguis deixar la teva bossa en tranquil·litat, on et puguis canviar, on puguis tenir un mirall, on mirar-te, perquè hi ha edats i moments on necessites saber que la teva roba no està tacada de sang, no? Doncs aquest canvi de paradigma que implica cures ens apropa una mirada cap a la corporalitat que inclou no només posar en primera línia la menstruació, sinó que la menstruació ajuda a que veiem moltes coses a nivell polític. Sí? És a dir, no és la menstruació només, és que la nostra mirada es transforma, es modifica. I tu has parlat, a quina edat tenien quan va venir la Júlia?
Els meus fills a l'escola? Sí. Doncs la Mariona tenia 7,
vale.
I el Martí tenia...
És l'edat d'arribar a parlar d'espermàrquia i de la regla mola i el semen mola. Vale? És a dir, hi ha una experiència que us comentava abans, no? Com tenim unes imatges de la genitalitat femenina i masculina que no són reals a la pornografia, els pubis no estan depilats i no han d'estar depilats en principi perquè el pèl púbic evita moltíssimes infeccions i ajuda a preservar-nos i a les irritacions, però la pornografia potencia la cosificació i la infantilització dels cossos i per això la gent està també depilada, no? Doncs aquest és un llibre molt bonic que també l'he portat, que es diu Espermàrquia, que explica aquest moment de canvi de corporalitat i d'experiència en els cossos masculins, que traspassa no només un canvi en la corporalitat, sinó també un canvi en el simbòlic, un canvi en el propi grup, no? Moltes vegades la corporalitat masculina de la meva generació passava per donar-se cops, i quan més cops et donaves, més proximitat afectiva hi havia. I llavors és com la corporalitat és molt important per cuidar-nos i en canvi a vegades els contactes masculins estan mediatitzats per un contacte brusc, que no hi hagi una cura, una carícia, sinó que hi hagi un impacte, no? Que hi hagi fins i tot un toque en els genitals, no? un saludo que implica un toque en els genitals, no? Llavors com l'observació de com transformem també aquesta sensorialitat i com transformem també això. I aquí teniu un conte bonic per treballar amb criatures, especialment amb nois, però també amb totes les criatures, per explicar aquest procés de sentir com la teva energia corporal s'expressa d'una manera diferent, com que tens unes sensacions diferents. I llavors aprofito per dir que en el procés on tenim, vale, la vulva i el penis, aquí tenim una cosa que és important, que en la corporalitat masculina la fertilitat i la sexualitat es donen a través del mateix òrgan, però en la corporalitat femenina la procreació i el plaer estan desvinculats, no necessàriament estan vinculats. Llavors moltes vegades quan parlem de corporalitat i de sexualitat hem de tenir en compte que a vegades hi ha una corporalitat marcada per als estereotips i que ens està parlant d'una corporalitat i d'una sexualitat masculina i coitocentrista, però que en relació a la procreació sí que hi hauria un encaix, però en relació al plaer a vegades aquest encaix no es dona. Sí? Llavors això també porta que ja pot haver una maduració biològica, però l'experiència sexual passa per dos camins diferents i encara a l'imaginari del món en el que estem li dona una preponderància a pràctiques sexuals coitals que tenen més a veure amb una sexualitat masculina on procreació i sexualitat estan juntes i en una pràctica sexualitat femenina la procreació i la sexualitat no necessàriament estan juntes. El plaer i la procreació poden estar juntes i poden estar separades. Aquí també, però culturalment ho tenim més incorporat com una cosa junta. Sí? Vale. Com anem de temps?
Sí.
I tenim fins a 2:15.
No.
Ah, ja hem acabat. Ah, vale. Perdó, m'he emocionat. Bueno, aquí teniu a la taula per si voleu tafanejar Espermàrquia, que és molt bonic. Sí, la regla mola i el semen mola. I després, quan hem parlat, m'he oblidat de dir-vos, quan hem parlat de diferents corporalitats i de diferents identitats sexuals i de la diversitat i la singularitat, us recomano molt aquest llibre, que és un tresoret, que es diu Brillant com una estrella. En català i en castellà. I gràcies.